Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Les 12 i 10 minuts del matí, tercera i última hora del Sant Cugat a fons d'aquest divendres. Dient que parlem de les estrenes, de les novetats a la cartellera cinematogràfica, ho fem en companyia de l'Àngel Comas, a qui saludem.
Hola,
molt bon dia. I avui, a més de repàs a la cartellera, tenim programa amb convidat. El presentem,
el presentem
de seguida, Lluís Ribas, un habitual d'aquesta casa. Avui ve, no com a tertulià, sinó com a artista, per veure i conèixer una mica quina és la teva relació amb el món del cinema.
Bueno, és molt complexa, però és que m'ho he fotut amb un serronat. Jo vaig dir que jo de cinema poc, però bé, jo per participar... I per col·laborar, el que sigui.
Tu qui ha sigut la malvada que t'ha encerronat?
La Carme.
La Carme.
Jo?
La Carme?
Sí, sí, sí. A mi que em registri.
Aquestes dues dones que hi ha aquí, pensa que són molt malèvoles,
Quasi com
una amb un sentit i l'altra amb un altre.
Quasi com totes, però bueno, així ho fan.
Sembla el títol de la pel·lícula, no? Les malèvoles.
Jo t'ho dic per una cosa, perquè en la teva obra pictòrica la dona ocupa un lloc
molt important.
És molt important. I a més tens una estàtua, que l'acabo de veure ara mateix, en la que la dona està com apresonada.
Bueno, no exactament. Això us ho explicaré, perquè un dia, quan vaig posar aquesta escultura al carrer, un dia em passa una senyora i em diu: "Vostè, senyor Ribas?" I jo: "Tot ho fa, perquè normalment és per felicitar-te, no?" I dic: sí. Diu: "Pues això vostè un sinvergüenza." I jo vaig quedar fotudíssim, perquè clar, no sabia de què anava. I dic: "Ah, bé, vostè m'ho explicarà." Diu: "Sí, li explicaré molt fàcilment." Diu: "Escolti'm, jo hem posat una escultura al carrer." Diu: "Que a vostè només li importa el pit i el cul." Diu: "I no té cap." I vaig dir: "Escolti'm, anem per parts." Dic: "Jo aquesta escultura la vaig explicar molt bé." Vull dir, aquesta escultura significa, per mi, la dona és el pilar de la societat. O sigui, jo sempre he tingut un respecte absolut i una admiració sobre totes les coses a la dona. Perquè la meva mare va ensenyar a apreciar la dona, i jo, com era petit però no era tonto, vaig entendre que a casa meva qui manava era la meva mare, sense dir res, ella no deia res, no? Però finalment, jo, com volia sortir als amics, aquell temps anàvem a la Costa Brava a tocar el cul de les nenes, perquè les nacionals...
De les estrangeres.
Claro, perquè les nacionals inventar-lo, pues jo, com volia sortir i anar a la Costa Brava, li demanava a la meva mare, perquè sabia que si li demanava amb ella era que sí, si li demanava al meu pare era que no. Jo li demanava amb ella i després ell ho aconseguia. Així que ho vaig aprendre de molt petit, i jo tinc una admiració en respecte molt gran a la dona. I l'escultura de la plaça és un pilar de formigó, i vol simbolitzar que és el pilar de la societat, la dona, per mi.
I ho va entendre la senyora?
La senyora ho va entendre, però no li he fet el cap, perquè el cap no volia representar cap dona en concret,
ningú,
sinó que volia ser el sexe femení.
Però les dones de la teva obra pictòrica no les mires amb els mateixos ulls. Respectuosament, però...
Sí, jo crec que sí que ho faig. Jo sempre ho faig amb admiració. Pensa que jo he tingut... Les models que he tingut més seguides han sigut una gallega, fa molts anys, llavors ha sigut la meva neboda, que la vaig agafar dels 16 anys i ara en té 38 i encara la utilitzo com a model. O sigui que respecte total i absolut a la dona sempre.
Mm-hmm. Haguéssim pogut fer un capítol del cinema i la dona, no?
Encara estem a temps.
Encara?
Sí, encara estem a temps.
Us sembla que repassem la cartellera així? Anem avançant feina?
Sí, fem una cosa, repassem la cartellera i després tornem a
Lluís. I que Lluís pugui dir alguna cosa de les pel·lícules en funció dels comentaris. Bueno, no?
Jo l'última que vaig veure, que recordi ara, són Los 10 mandamientos. Que
però a la tele,
recordo...
a la tele o...?
No, al cinema d'estrena.
Va, que no m'ho crec.
No és veritat.
Ui, o sigui que del que ens expliquin avui...
Em va agradar la pel·lícula?
Els 10 mandamientos? Sí, és que m'agrada... Saps, del cinema a mi m'agrada una cosa molt curiosa. Jo tinc una formació professional i quan comença a veure una pel·lícula, ja pel grafisme de les lletres, de la presentació, ja intueixo si m'agradarà o no m'agradarà. I després a vegades em perdo l'argument de la pel·lícula, i això és cert, perquè em fixo en l'imatge. però si la imatge és bonica, em concentro més en la imatge que no passa amb el diàleg. I a vegades em passa que em perdo coses. Dic, hòstia, espera, que m'he perdut aquí. Perquè l'estètica em pot més que la literatura.
És curiós, és curiós.
Perdoneu-me, abans de...
No, i ara, i ara, i ara.
És que això em porta a una cosa que havia preparat. Si a tu t'agradaven les pel·lícules de pintors, i de quina manera, en moltes pel·lícules de pintors, l'estètica del pintor influenciava la pel·lícula. Per exemple, tu has vist El loco del perro rojo?
Sí, sí.
Aquesta, l'estètica del Bangkok, no tenia res a veure amb la pel·lícula.
No.
Ara, jo per mi, hi ha dues pel·lícules, que no sé si les has vistes, una es diu Le Mister Picasso, El misteri Picasso, sí, d'en Clouseau, que és... Tot es veu un Picasso que pinta, però es veu des de darrere la tela.
Ah, ja.
I llavors es veu com fa l'obra.
Ja.
I l'altra, una que per mi és extraordinària, és El sol del membrillo.
Me l'has tret de la... De
oh,
on
era?
La tenia aquí apuntada. Ai, el membrillo.
El sol del membrillo per mi és extraordinària,
sí,
que és un home que es passa la vida buscant la llum.
Sí, sí,
cosa
sí.
Que els pintors és el que busqueu
sí.
Més, no?
Aquesta sí que la coneixeu, perquè a més sóc amic de
López,
i sóc un admirador de la seva obra, i sí, i l'estètica era preciosa, vull dir, és una cosa molt bonica.
I La recerca de la llum també és el que...
Bueno, és que em sembla, fixa't tu, és que em sembla que la llum és el que... A mi no m'agrada dibuixar, m'agrada pintar, perquè el color dona llum, més que el dibuix és una cosa més...
Plana, és plana.
Després de llum, és el que el color la dona i tot això. O sigui, m'interessa molt la llum. I la llum és curiosa perquè es diu la llum mediterrània. O sigui, a vegades a mi em diuen, això sembla Sorolla. Bueno, sembla Sorolla perquè Sorolla va ser el que l'ha reflectit millor la llum mediterrània. O sigui, que si t'acostes una mica a fer-ho bé, te'n vas amb en Sorolla, que en Sorolla ho va fer molt bé. Però la llum és molt curiosa perquè si tu veus un quadre de Rembrandt, i després dius, hosti, quina llum tan diferent. No, la llum és exactament la mateixa, el concepte de la llum és la mateixa, el que passa que la quantitat de llum és diferent, però el concepte de la llum, jo sempre dic, el Rembrandt i el Sorolla té el mateix concepte de la llum. Clar, el que passa que un senyor vivia a València i l'altre senyor et vivia als nord i tenia aquella llum apagada, però el concepte de llum és
però per exemple una pel·lícula com Barry Lyndon, no sé si l'has vist.
No l'he vista.
Està il·luminada amb espelmes.
Perfecte.
I llavors surt d'una pel·lícula que és real.
Perfecte.
Jo considero que moltes pel·lícules, estic d'acord que la fotografia, tenen el valor a vegades de quadres d'artistes. Penso, per exemple, Goya en Bordeus, després la Joven de la Perla, i una que últimament ha estat estrenat ara, que es diu Mr. Turner, que aquesta està molt bé en la... que de quina manera un pintor pot buscar la seva obra desplaçant-se del seu lloc. Perquè tu quan pintes, què ho pintes? A través d'una postal? O pots fer-ho a través d'una postal? O tens que estar in situ?
No, mira, jo he fet de tot com tothom. Però normalment ara treballo en fotografia. El que a vegades treballo en fotografia en blanc i negre perquè únicament agafo els tons, els agafo jo, els invento jo, i les llums em guio per la fotografia. Jo havia tingut, com tots els artistes, n'hi ha que encara ho fan, cuidado, jo havia tingut model molts anys, però era una pallissa, perquè quan venia la model no tenies ganes de pintar, i quan tenies ganes de pintar no tenies la model, i era una mica complicat. I ara ho solucionem molt amb això. O hi ha artistes que projecten la seva imatge en una pantalla, que després la llum és més real i tot això. Jo m'he acostumat, jo normalment treballo en fotografia, sí, i no em sap cap greu. Ara la fotografia me la tinc de fer jo, i després la fotografia sempre amb llum natural. Vull dir, jo no he empleat mai cap focus, o sigui que a vegades es perd. Jo hi he rodat un curtmetratge.
Ara descobrirem coses, eh? És cineasta.
De què anava? Era
una història que volia reflectir... No hi havia veu, o sigui, tot era imatge. I era una història que volia reflectir, que no ho vaig aconseguir, la podeu veure i em farà molta vergonya que la veieu i tot això, però bueno, existeix aquesta pel·lícula, es diu Flor, i era un home que buscava la felicitat per molts cantons, i al final se'n don compte quan es mora que la tenia al costat mateix la felicitat i que mai la va saber veure, que això és una cosa que ens passa molt, moltes vegades, no? Busquem la felicitat i a vegades la felicitat està allà al costat teu. Era una història que era un... El que passa que jo vaig fer massa ben fet aquest curs. Vaig fer perquè tenia capital per fer-ho, me la van financiar, i em vaig fotre un maramango terrible, perquè hi havia director de fotografia, director de no sé què, director de llum, no sé què, i movia un equip terrible. Jo em recordo, això és cert, em recordo que vam anar a rodar a Mallorca. I el primer dia anem a un hotel on estàvem, hi havia una taula llarga, hi havia tots els tècnics, no? I després hi havia una tauleta petita amb dos cadires. I jo, clar, vaig dir, bueno, vaig assentar a la taula llarga, jo vaig veure una tauleta, i va vindre l'ajudant de direcció i em va dir, no, tu tens a seure allà, amb mi. I jo dic, què vols dir amb això? Sembla que xondeo que hi ha aquí, que hi havia tot de gent. Diu, no, diu, tu tens a estar allà amb mi. I jo no li vaig fer cas, dic, que cony, jo m'assento amb tots. Això va ser el principi del meu fi, perquè, clar, els tècnics se'm van pujar a sobre, no? I vaig veure que era com una selva, allò tenies d'anar molt recte, i tu eres el director, i tu no parlaves amb un tio, sinó que parlaves amb l'ajudant de direcció, i l'ajudant de direcció li parlava amb aquell... Una cosa complicadíssima. I la idea meva, que era molt senzilla, que era així de fàcil, un home, aquest home que busca la felicitat, que en aquest cas era una flor, o sigui, era un home que busca una flor, és un tio apassionat per les flors i sap que en una muntanya no sé on hi ha una flor i passa tota la vida buscant la flor, no? I té un accident, es mata i al final aquesta flor estava al costat seu, i, no, el que ell l'havia idealitzat tant, i era una flor que neix a la cuneta, no? Què volia simbolitzar? Que no busquem tant que la felicitat a vegades la tenim molt, molt pròxima. Però gràcies, o debut a aquest equip tan immens que m'anagava, em van desvirtuar la idea que jo tenia, cosa que no faré mai més. Quan jo tinc una idea...
No et passa amb un quadre.
No, quan ho fas i dius, escolta'm, això ho faig jo perquè em sembla que estigui bé o que estigui malament, que agradi o que no agradi, és problema meu, però sóc jo responsable d'això. I amb això del cinema, no, hi ha tanta gent allà a manar que jo no ho veig per
això manar. Diuen que el cinema és un art col·lectiu.
Jo penso que sí, perquè sí. Per exemple el director de fotografia que jo tenia era un tio molt bo. Clar. I després vaig però fent aquest curs ja no vaig poder ampliar, o sigui, tenia tot allà una quantitat de llums i focus i no sé què, i no els vaig fer servir, perquè vaig dir, no, com tu com director de fotografia jo vull que es vegi el que jo estic veient, no que, no, però sí que ressaltarem, no, jo no vull ressaltar res, vull que quedi així. En fi, el curs va ser un fracàs, el senyor que havia posat els diners va quedar molt content, encara som amics, o sigui, perfecte, perfecte.
I t'anava a preguntar, parlaves que rets homenatge a la figura femenina, algun cop t'has trobat davant d'una figura o d'un quadre que diguis quina vulgaritat?
Meu?
No, no.
Pues sí, t'explicaré, sí, sí.
No cal que ens donguis noms, no passa res.
No, ja,
però ja...
Sí, se'n veuen.
Però vulgaritat, perdona, Eva, matisem. És si que, és clar... pel resultat del treball pictòric o per què?
Pel resultat,
parlem
per... Tal i com a... Ho dic per aclarir,
ja, sí, hi ha vegades que es vol fer... Mira, a mi...
És que... Sota el meu punt de vista, és una línia molt fina, potser la que separa la bellesa de la vulgaritat,
sí,
i també...
Sí, però tens de tindre també un grau d'intel·ligència per distingir. Mira, jo he treballat molt a Mallorca, he tingut dos estudis, jo he estat molt a Mallorca. I va vindre un jeque d'aquests i em va dir, escolti'm, m'agradaria que em pintés una habitació. Jo recordo que la seva habitació tenia 150 metres quadrats, o sigui que era una habitació, un dormitori... I,
un senyor pis, aquí,
important. Una capella Sixtina.
Sí. Això mateix. I aquest senyor volia, efectivament, no?, que li pintés tot de dona, a totes les parets i tot el sostre, que fes una composició com una capella Sixtina, tu ho has dit, però tot amb dones només.
Vestides.
No.
Déu-n'hi-do,
I
150 metres quadrats tot de dones dona per molt,
sí, ai, pobra. Era molt curiós, no? I aquest senyor vaig dir, no, això és una obra, vostè no pateixi, vostè ho viu aquí, jo l'aviso una setmana abans, quan jo arribi aquí, vostè se'n va, I aquí, i vostè viu aquí, tenia la casa oberta tot l'any, tenia gent allà. I jo vaig veure que això jo no era capaç de fer-ho. Jo hi he fet una vulgaritat, perquè jo no sé fer-ho això. I vaig dir a una col·lega meva, la Mireia Castanyeda, que és una dona que té un erotisme pujat però molt elegant, i li vaig dir amb ella que ho fes ella. O sigui, jo crec que tenim de saber sempre a on arribem i a on arribem. Jo vaig veure que això, jo hi he fet una marranada. La Mireia Castanyeda va fer una obra d'art. Aquí hi ha la diferència.
Ostres, doncs ara em quedo amb les ganes de saber com va quedar aquest resultat.
Va quedar guapo. Va quedar, sí? Molt,
va quedar content el jeque?
Bueno, suposo que sí.
Déu-n'hi-do. Podríem repassar les estrenes,
sí,
comentar-les,
si
i després podem seguir parlant amb el Lluís.
Sí, sí, sí.
No n'hi ha gaires, acabarem aviat. N'hi ha tres. I comencem amb dos buenos tipos.
Equanimidad, actuar con serenidad.
¿Quién es?
Servicio de mensajería.
Y equilibrio.
¡Joder!
March, jugaremos a un juego.
¡Se ha confundido de casa!
Se llama Aquí solo hablo yo.
¡Me encanta!
¿Eres detective privado?
Tengo $20, cógelos.
No quiero dinero, soy un mensajero. Dame el brazo.
¡No!
Venga, vamos.
¡No!
Cuando vayas al médico,
¡no!
Dile que tienes una fractura en espiral.
¡No!
Respira hondo.
Dirigida per Shane Black, podrem anar a veure Dos tipus buenos a Cinesa i a Yelmo, i com a protagonistes tenim a Ryan Gosling, Russell Crowe, Matt Bomer i tenim a la Kim Basinger. I la pel·lícula s'ambienta a Los Angeles dels anys 70, on el detectiu Holland Mark, interpretat pel Ryan Gosling, i el seu assassí a sou, el Jackson Healy, el Russell Crowe, es veuen forçats a col·laborar per resoldre el cas d'una jove desapareguda, la mort d'una estrella porno i una conspiració criminal que arriba fins a les altres esferes.
Lamento no haver-la vist, per tant, només diré que, per el que he llegit, és una pel·lícula d'aquestes que val la pena veure, perquè el director és un home que va inventar una mena de subgènere del cinema que es diu buddy movies, que vol dir pel·lícules d'amiguets. És a dir, dos actors estrella en lloc d'un, i això que va funcionar més a taquilles, i poses dos més que un, això està claríssim, no? I aquesta pel·lícula és això, el que passa que és un buddy movie, és una pel·lícula de col·legues, en la que el detectiu és un detectiu inepte, i el seu amic és un pinxo. Per tant, és bastant original, i després crec que l'ambientació dels anys 70, que sembla que recuperim el cinema, i sembla que tingui una llum també, oi que sí, Lluís?
Sí, sí.
Els anys 70 tenia una llum diferent ara?
Sí, segur.
Que passa que el sol no lluïa de la mateixa manera?
Jo crec que era diferent tot, però bueno. O potser eren els nostres ulls, que eren
diferents. Exacte, jo també ho penso.
I percebíem diferent, no?
A mi sempre m'he preguntat per què la història dels nostres records s'escriu a través del cinema. És a dir, fixeu-s'hi que quan es reconstrueix una època passada, té molta importància el cinema tal com l'ha vist. És a dir, a mi tinc una mica, diu, m'agradaria viure als anys 20, perquè m'agrada l'estètica aquella, als 20, escolta, i com vivia la gent als anys 20, no? I és curiós, perquè fixeu-s'hi que queda més això que no la història real tal com és. I això sempre m'ha intrigat moltíssim. Però bueno, m'he desviat del tema. Vostè mateixa.
Crítiques, què diuen?
Les crítiques, doncs, força bones. Oti Rodríguez Marchante, del diari ABC, diu que és molt divertida, i Toni Vall, a Cinemania, ha escrit que la pel·lícula té grapats d'encant i filmada amb un estil infinit. Déu-n'hi-do, si l'estil és infinit...
Sí.
Imagina't.
Sí, això pot ser...
Aquesta és la primera proposta.
La primera proposta. Anem amb la segona proposta d'aquí a casa nostra. És Rumbos, i la podrem anar a veure a Yelmo.
Te he dicho que me iba a apuntar a Pilates. Que de estar tanto tiempo en el ordenador se me está poniendo un dolor de espalda. Iván, cariño.
Tú no estás enamorada de mí.
Ay, el amor, el amor. Ocurre cuando menos te lo esperas y en el lugar más insospechado. Buenas noches, bienvenidos.
Le dije, mira, si te vienes conmigo, nunca te faltarán besos.
Qué bonito.
Y lo he cumplido, ¿eh?
Oye, ¿tú cómo besas? No me jodas que no te has dado un beso con lengua en tu vida.
Rumbo. Triunfos, allí arriba Yelmo, dirigida per Manuela Burló Moreno, i trobarem en aquesta pel·lícula, doncs, cares ben conegudes com Carmen Machi, Ernesto Alteiro, Pilar López de Ayala, que té així com un paper petitet, Miki Esparvé, Nora Navas, Emilio Palacios, Carra Elejalde, i sentíem la veu, aquesta veu radiofònica, que era la de Julia Otero, que fa com presentadora d'un Hablar por Hablar, un programa,
sí, un programa de nit.
De nit.
I no ha perdut el to de veu, ara, Julia Otero, és curiós.
Mm. És que em sembla que ella va fer un programa de nit d'aquest estil.
Mira, ara sí, està als matins.
Sí, sí, però sí, no l'ha perdut. A mi, jo no recordo, l'Eva, malgrat els anys que porta la ràdio, no ha perdut veu, sempre té la mateixa veu, oi? Fresca i tot això.
Anem a explicar una mica de què parla Rumbos i ens situen a una nit d'estiu en una gran ciutat on sis històries d'amor s'entrecreuen a través de sis vehicles, és a dir, sis trajectes. Dos cotxes, una ambulància, un taxi, un autobús i un camió.
Bé, ja ho has explicat tot. És una coproducció catalana i es barregen diferents coses, comèdia, drama, melodrama, coses així. Que és, no sé què dir-te, com que no l'he vist...
Àngel,
que... Estàs com jo, tu, eh?
És informatiu, només.
Però vaja, el repartiment no sé si és cap garantia de...
Mai són els repartiments garantia de res.
De cap bon producte.
Les pel·lícules són un art col·lectiu. Com... Aquesta clar, és la segona pel·lícula clar. De la seva directora. I si ha pres l'ofici, doncs estarà bé d'aprendre el guió i l'argument. Recordeu que la meva mania que tinc a vegades amb els directors, que no totes les pel·lícules se li pot atribuir al director, el director a vegades no pinta res, i no sé en aquest cas. Bé, aquesta no la vull comentar perquè no l'he vist, només informar-ho.
Podríem afegir que és una altra història d'històries d'amor que s'entrecreuen, però sí. En aquest cas, per donar-hi un punt diferent, els posem a tots en un vehicle?
És com nit d'estiu.
Barcelona nit d'estiu, Barcelona nit d'hivern, Nova Actuali...
Que el cine està plena de pel·lícules d'aquest estil. Sí. Són curtmetratges enllaçats per alguna cosa. Què més?
Sí. Les crítiques, doncs, la deixen força bé. Jordi Costa, al diari El País, diu que els actors brillen. Luis Martínez, al diari El Mundo, diu que és un conte, és una història senzilla, propera i un exercici de direcció commovedorament precís. Mira,
les crítiques, vull puntualitzar que sempre són diferents, fetes a Madrid i fetes a Barcelona, perquè he llegit crítiques d'aquí que se l'han carregat bastant.
Sí?
Perquè la pel·lícula és coproducció catalana.
I no ha agradat.
No. Bé,
seguim amb més crítiques i en aquest cas, Àngel, ens aturarem a aquesta pel·lícula que és la que has vist, que és Si Dios Quiere.
Rosa, acelere. Póngase a dieta. Como le dé un infarto, yo no la opero.
Tomaso, estos días he pensado en todos los momentos bonitos que hemos pasado en los últimos 10 años.
¿Y bien?
No se me ha ocurrido ninguno.
El otro día vi un documental sobre las amebas. Hay algunos ejemplares que tienen una vida mucho más activa que la suya.
Mañana me marcho.
No tenías el examen.
He pensado dejar medicina. Voy a ingresar en un seminario y hacerme sacerdote.
Un hijo cura sería como hacer de afilador, de gaitero. Yo no quiero un hijo gaitero. El cura es una tapadera. En cuanto lo descubra, le delato a mi hijo y problema resuelto.
¿Y cómo lo harás?
Si Dios quiere, ens arriba des d'Itàlia, dirigida per Eduardo María Falcone, i no dic res més perquè l'Àngel l'ha vist i ell ens podrà fer la crítica.
Doncs el Falcone, aquest senyor era un guionista i aquesta és la primera pel·lícula que fa com a director. I per mi, en principi, el plantejament és estimulant, perquè un home se n'entera que al seu fill li passa una cosa que li diria alguna cosa. I l'home diu, aquest m'ha de dir que és gay. I no li diu que és gay, li diu que es vol fer capellà. I això, per un italià, és una ofensa. I a partir d'aquí, no explicaré res més, evident, sinó... No. I és una pel·lícula típicament italiana, en què hi és molt divertida, i sobretot aquest punt de partida és molt interessant, perquè reflexiona sobre la fe, sobre la ciència, darrere aquestes risses que hi ha a la pel·lícula, perquè estava molt ben feta, doncs hi ha això, hi ha aquesta reflexió. El cine italià sempre, el clàssic aquells dels anys 50, d'això, de Vittorio De Sica, tenia el Vittorio Gassman com un de... I aquí la fa el fill del Vittorio Gassman. El fill del Vittorio Gassman fa el paper d'un capellà d'un capellà que és el contrapunt del pare que no creu en l'Església. És clar, és una pel·lícula, diria, molt divertida i, a més, que fa pensar. Interessant.
Quines coses et va fer pensar?
Em va fer pensar en això, que jo me l'ha guanyat la meva vida perquè potser hagués pogut ser gay o hagués pogut ser capellà. Però mira, al final no.
És el cine italià, a mi m'ha agradat moltíssim.
A mi també m'ha agradat molt. Però com fa que no has vist una pel·lícula italiana, tu? Va, digue, el fes-ho.
Voglio una donna... Pues aquí, imagina't, això era Marcos, no?
Heu vist, per això, el que es diu, heu vist? Sí, sí. Bollo una dona.
Una és que en italià.
Això,
en italià,
sí, és que això em va quedar gravadíssim.
Això no és subconscient, eh?
Això em va quedar gravadíssim. Jo recordo que hi ha un tio, em sembla recordar, que puja dalt d'un arbre, un tio que està una mica picat, i de l'arbre comença, bollo una dona, i això em va quedar gravadíssim, perquè vaig trobar genial. Un tio que està una mica picat, pujat a dalt d'un arbre, amb els de baix que pensen que es fotrà de cap i aquest tio demanant una dona, ho vaig trobar genial. Vull dir, hi ha coses que m'agrada. El cine italià té molta conya, com la imatge aquella de veure passar una moto, que no fa res, passa una moto que ve. No me'n recordo la pel·lícula, passava una moto que ve aquí. Al cap d'un rato, en una altra escena, que no tenia res, veies la moto que anava al contrari, perquè anava a la pantalla. Jo trobo que va ser un temps gloriós del cine italià. A mi m'agrada. No me'n recordo ni el títol aquí... de la pel·lícula, però me'n recordo i et dic els flaixos aquests, i em fa molta gràcia.
Aquí ara hi ha la fama que el cine italià no existeix, perquè, i clar, no existeix perquè no arriben pel·lícules. Saps, no. Tu saps perquè el cine italià, vas veure tantes pel·lícules italianes al seu moment? Mm. Doncs mira, és una qüestió industrial, ja, perquè resulta que va haver un desacord entre el govern espanyol i la Motion Pictures no sé què de Hollywood, que impedia que s'importessin pel·lícules americanes en Espanya, perquè no havien arribat a un acord. I llavors, clar, als distribuïdors espanyols no els hi va haver més remei que portar cine francès i sobretot cine italià. Si no hagués hagut aquest desacord, segurament ara no coneixeríem ni el Vittorio Gassman, ni el Tognazzi, ni la Sofia Loren.
És
una mentida, que sí que les coses que passen, oi, va?
I tant.
No. Si l'Eva diu i tant, vol dir que és veritat.
No, però sí que és veritat que arriba ara, eh? Cinema. Quantes pel·lícules hem tractat últimament
italianes?
De cinema francès i quantes
moltes,
de cinema italià?
Sí.
Els francesos sí. Distribueixen molt bé. Jo aquesta setmana n'he vist tres franceses i les tres m'ha agradat.
Tu te'n
no
recordes, és un parèntesi, la setmana passada te'n recordes que amb la Laia li vas preguntar si li agradava el cinema francès, que et va parlar d'una pel·lícula que jo també vaig veure, que comentàvem i coincidien que els temes musicals estaven molt bé, que se'ls havia buscat. La pel·lícula era Le Valier, la família, aquella dels Sormuts.
A tu em va agradar molt, Eva.
I que les cançons són de... Em sembla que és Michel Michel Sardou.
Michel Sardou, sí.
Que són els temes que s'interpretaven en aquella pel·lícula.
És un dels cantants de més de moda de França. Bé, tornem a
Itàlia.
Ja està, hem parlat de la pel·lícula, no?
Sí.
Jo volia preguntar una cosa sobre l'obra pictòrica. Aviam, jo no l'entenc del tema, el que passa que tinc inputs que m'han arribat, no? Tenia un amic que pintava i em va dir que la majoria d'obres de quadros tenien argument i això no era pintura, que la pintura ha de ser color. És veritat, això?
Jo, sentat a càtedres,
no, però per exemple, tu t'agrada l'art abstracte o no?
Sí, a mi m'agrada qualsevol tipus d'art.
Llavors és color únicament?
No, perquè són emocions. Vull dir, jo definia com emocions. Vull dir, a mi si una cosa m'emociona, sigui figurativa o sigui una abstracció, m'emociona, m'arriba, pues, per mi és vàlid, vull dir, a mi m'omple i ja està. Jo tinc una galeria fa molts anys aquí, I jo sempre, que la gent ve i diu, escolta'm, tu Lluís, tu que hi entens, quin et quedaries, aquest o aquest? I dius, escolta'm, a tu, mira, quin t'agrada a tu, perquè és el que et desperta a tu. Serà color blanc i negre, jo recordo, jo no sóc gaire fanàtic del Tàpies, ja per una cosa més aviat personal que no pas per la seva pictòrica, no? Però jo recordo un quadre que m'emocionava, que estava fet amb negres, en Tàpies, i m'emocionava, allò no tenia color, i hòstia, pues, i conyo, això és potent, això m'ha entrat, no? Jo no sé, jo crec que la pintura, com totes les arts, són emocions. Vull dir, tu t'entra o no, una pel·lícula. Podríem discutir per una majoria que si és bona o dolenta, però escolta'm...
Sí, és el que penso jo també.
A tu t'agrada, doncs escolta'm, ja n'hi ha prou. Vull dir, has fet la seva...
Però, per exemple, jo vaig veure, em sembla que era el Museu d'Art Modern de Nova York, sí, una paret pintada de vermell, sí, que allò era un no sé de què era, i vaig pensar, i això què? És art?
La coneixes, oi? Sí, l'altre dia es va donar el cas d'un estudiant que estava, no sé si era el MoMA o no sé què, que...
El de les ulleres?
De les ulleres, no? I és que s'han donat tants casos, això, és sí, que, mira, jo me'n recordo, abans treballava escoltant la ràdio, ara no, perquè em foto nerviós i poso música i res més, però abans escoltava les tertúlies, i vaig escoltar una tertúlia d'una senyora que explicava un cas que mi havia passat, que diu, vam anar a Arco, a Madrid, amb el meu marit, i es va quedar emocionat amb un armari antic que hi havia uns penges i una roba bruta posada allà aquells penges. Diu, i valia, no sé què, un...
dineral.
Un dineral. Mm. I aquest senyor, es veu que era un senyor que tenia possibles, com es diu, i ho volia comprar, i la seva dona diu, on fotrem aquest armari? I després ella, amb tota la bona fe del món, era valenciana, quan va arribar a casa li va comprar un armari vell i li va reproduir el quadre com ella se'n recordava. El seu marit es va emprenyar moltíssim. Hòstia, què vols que et digui? No era diferent a l'armari un altre? Bueno, aquell senyor potser aquell moment es va emocionar molt amb aquell armari. Jo crec que hi ha una mica d'especulació i de cuento.
Això entraria amb el teu projecte d'art funcional, que crec que estàs...
Sí. Bueno, aquesta és una història llarga. Jo fa 15 anys que vaig començar aquest projecte. No, jo és una cosa personal, de salut, que he volgut recuperar una cosa que havia deixat fa 15 anys i he volgut recuperar-ho perquè tinc ganes de fer-ho, però això és una cosa molt, molt personal meva, molt íntima. Jo crec que en qualsevol cosa es pot fer art. La meva mare era peixatera, o sigui que no tenia cap... I teníem el pati, l'eixida, que li dèiem, aquells patis interiors de les cases, i tenia els textos, tenia molts textos, i els tenia pintats, perquè abans pues, no hi havia diners, i hi havia el pintor, que coneixia el pintor, i quan li sobraven colors li donava. La meva mare pintava un text del color, i llavors hi havia una sinfonia de color, aquell que dius, hòstia, això és una obra d'art. Bueno, pues això ho va fer una senyora que tenia una sensibilitat i tenia un gust, i va fer una... Jo crec que ja aquell pati era una obra d'art molt més important de moltes coses que podem veure als museus. Jo crec que hi ha bastanta especulació ara amb l'art. L'altre dia vaig veure un quadre que devia... Era, bueno, tu dius un color, aquest era dos colors, estava partit la meitat i valia 43 milions de dòlars. Bueno, pues, bueno, si m'ho diuen, pues sí, pues vale, d'acord.
Jo no volia acabar...
Especulació, i m'agradaria preguntar-li si intrusisme.
Home, també, bueno, això també.
Per això,
com
totes les professions.
Pintar, no? com ho evites?
Sí, mira... però, clar, és allò que...
Bueno, això ho han afavorit moltes vegades la crítica, en aquest cas, d'arts plàstiques, que... també per uns interessos, a vegades inconfessables, han apujat unes coses que, bueno, que no eren... I ara tothom s'atreveix, vull dir, és que tu, ara, que és la Casteva, tu agafes un... anem a Piera, comprem, bueno, a Piera o Cabanes, comprem una tela, i si tens una mica de bon gust, ets capaç de fer alguna cosa que és estètic. Ja està, doncs ja ets artista, si algú t'apoya, doncs ja ho ets.
Jo no voldria acabar sense preguntar-te un parell de coses.
I jo tampoc. Sobretot
projectes. Un sobre el teu projecte sobre l'alliberament de la dona.
Sí.
Què és exactament?
Pues segueix la mateixa admiració, mateix que a mi, que l'admiració que tinc a la dona. Jo crec que la dona ha estat i està encara en molts casos oprimida, i és un homenatge a aquesta dona lluitadora que es vol trencar. La dona té uns condicionants ja per ella mateixa, que és la que apareix i d'això, que li comporta unes coses, una problemàtica poder de més complicada que l'home, però ara s'està lluitant, les dones estan lluitant, ho estan fent molt bé i estan agafant camins. I això és un homenatge a totes aquestes dones lluitadores que volen trencar cadenes i que volen imposar-se, que em sembla que les dones ho farien molt millor que els homes. És un petit homenatge també a ma mare, que la meva mare va ser una dona lluitadora i no es va deixar de trepitjar mai els seus drets per ser, pel fet de ser dona.
I el del Marroc?
De Marroc, mira, Marroc va ser una casualitat, una pura casualitat. Vaig fer una exposició fa molts anys i em va anar molt bé, vaig guanyar molts diners i després entre un pintor, el galerista i jo vam posar tres noms a dintre un vas, no sé on, i vam dir, cada un vam posar un país i va sortir Marroc. Vaig anar a Marroc i em vaig enamorar de Marroc. Són aquells amors de joventut que no saps per què t'enamores, sí. I això, bueno, jo a Marroc m'ho vaig passar molt bé, he fet molta història a Marroc, he lograt conèixer un país molt, perquè vaig conèixer des de les altes esferes fins als traficants de drogues. Bueno, pues és una experiència que tinc guardadeta a la meva vida, està molt bé, sí.
Mm-hmm. Quina contraposició, no? O sigui, un homenatge a les dones lluitadores, sí. I després aquesta experiència al Marroc, que si mirem el paper de la dona...
Bueno, sí. És. Bueno, jo et dic una cosa, jo si ara em paguen un viatge a Marroc no hi vaig. Vull dir, i cada tip, no? Perquè vas veient coses i al final dius... És... Però hi ha dones lluitadores, a Marroc, hi ha dones que intenten... Jo coneixia un nano que vaig conèixer de petit, i vaig estar anant fins que ell es va casar, es va fer gran i es va casar, i coneixo, puc parlar bastant de Marroc, hi ha dones que estan lluitant. El que passa que és un país que és, bueno, jo diria que semifeudal, no? I és clar, és com és.
Ah, no, a mi només m'agradaria, Lluís, per acabar, preguntar-te, parlaves del color, si vas anar a veure impressionistes i moderns,
no.
A Barcelona,
no.
De la Philip... Oh, per favor, no. Era molt maca.
Sí?
No, sí, no, molt maca, no, molt maca.
No. No, saps què passa? Que jo a vegades... Si jo faig moltes coses, dic que no surto...
No arribes a tot.
Però és que no arribo tot, Perdo moltes coses. Ara tinc, m'agradaria molt anar a Madrid i tampoc poder anar-hi a Madrid perquè estan fent unes coses molt importants. I és que a vegades... La meva dona diu que el meu cap és una cafetera, perquè sempre li està fotent voltes a projectes i històries, no? De vegades perdo molt temps, però en projectes que a vegades no es faran mai. Però com em va dir un senyor que jo tinc molt respecte i ho dic moltes vegades, a mi m'agrada fer volar coloms, perquè si fas volar 100 coloms i en voles dos, ja és un èxit rotund. Si no ho fas volar coloms, mai te'n vola cap.
Ja, que bé, doncs amb aquesta metàfora ho podem acabar. Veus com al final hem parlat de cinema, de...
Sí,
i podríem parlar moltes hores més per al que veig.
Sí, perquè hi ha hagut un element que segurament hauríeu estat aquí discutint, que és el tema dels crítics.
Sí.
Els crítics d'art són diferents del cinema,
Sí,
sí, perquè el crític d'art hi ha més cosa econòmica, podríem dir, en joc en el cinema, i no són les mateixes les d'aquí que els Estats Units, per dir-ho.
Bueno, jo crec que per aquí també hauríem tret alguna cosa. Lluís, moltíssimes gràcies per acceptar la invitació.
Home, m'ho fotut amb una encerrona, però bueno...
Però al final
ho has passat molt bé, l'encerrona,
sí. Ah, jo sempre m'ho baixo bé, sí, tot el que sigui col·laborar, a mi ja sabeu que m'agrada molt.
T'ho agraïm. Gràcies, Àngel. Fins la setmana que ve.
Gràcies a vosaltres.
I a l'Eva l'espero, perquè hem de tancar el programa. Avui és divendres i marxarem de cap de setmana.
Fins després.
Bon dia.